Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La flexibilització de les restriccions les últimes setmanes ha tornat a suposar un repunt dels casos de coronavirus a Sabadell. Tots els indicadors han empitjorat en la darrera setmana. El risc de rebrot ja se situa als 333 punts i la velocitat de contagi a l'1,39. Tot plegat té lloc a les portes de la Setmana Santa, uns dies en què la mobilitat creixerà, si més no, dins de Catalunya. Els experts demanen que tot plegat no signifiqui un augment de la interacció social que pugui acabar desembocant en una quarta onada. L'epidemiòloga Teresa Puig, també professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, ho ha dit avui al Cafè de la Ràdio.
Dependrà del comportament de lo que es vagi fent aquests dies. És veritat que hi ha fatiga i tots tenim clar que hi ha una certa relaxació. Com s'ha dit molt bé abans, uns minuts abans, això no s'ha acabat. Estem encara amb la pandèmia i hem de mirar què ens està passant i podria donar-se aquesta quarta onada. De fet, els indicadors no són bons. Crec que tampoc caure en l'alarmisme, senzillament veure que partíem ara d'una situació que havia baixat però es havia estancat. De fet, estàvem ara en una espècie d'altiplà estancat i que aquests últims dies hi ha una tendència a l'alça.
El Procicat ha de revisar aquesta setmana les mesures a partir del 29 de març i que també estaran vigents durant els dies de Pasqua. És dilluns 22 de març, així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Sabadell desplegarà un programa per retornar al mercat laboral persones majors de 55 anys.
S'anomena Activa Vallès més 55, està finançat per la Diputació de Barcelona i s'ha presentat avui. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha explicat que un dels eixos destacats del programa és instaurar l'ús de les noves tecnologies entre aquests treballadors.
També tindrà en un dels seus eixos de treball tot el tema de la tecnologia, amb la idea doncs, de multiplicar les oportunitats i, per tant, doncs, disminuir aquesta bretxa digital que, a més, doncs, en aquest sector de més de 55 anys, com sabeu, és especialment important.
En el projecte, que acaba d'iniciar la fase de diagnosi, també hi participen altres ajuntaments vallesans.
La cultura sabadellenca celebra la proclamació de Sabadell com a capital de la cultura catalana el 2024.
Algunes entitats com Sabadell Cultura, la Fundació Òpera Catalunya o el Teatre del Sol veuen la candidatura com una oportunitat per donar a conèixer el talent local. El president del Sol, Josep Garrido, creu que la ciutat es convertirà en un gran aparador de cultura.
Això és una oportunitat per donar a conèixer a la ciutat, evidentment, però fora de Sabadell, del que es fa per la cultura a la nostra ciutat. Això és el gran aparador que podem oferir. Vull dir, totes les entitats de Sabadell i les que són més conegudes i les que no tant, doncs ells ja porten doncs, un ritme de feina i de presentació que sempre ha estat molt bé.
L'Ajuntament i el teixit cultural hauran d'anar de la mà per traçar el programa de la capitalitat durant els pròxims 3 anys.
El Sabadell retalla un punt respecte a la permanència a l'espera dels partits d'avui que clouen la 30a jornada de segona divisió.
A partir de les 2 en parlarem al programa Hotel Suís, com també del nou podi de cara al Castellet a la Copa del Món i de la volta del centenari que avui ha sortit de Calella. Concretament, conversarem des de la mateixa sortida amb el sabadellenc David de la Cruz.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. Iniciem setmana. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Carme Farnell, molt bon dia.
Dia, comencem avui aquesta jornada, tot i que la temperatura ha pujat clarament, encara mantenim un ambient fred, sobretot en punts de l'interior, sobretot en punts del prelitoral, i en punts del litoral una temperatura més suau, però tot i això la temperatura encara és un pèl baixa. Malgrat tot, de cara al migdia s'espera una temperatura màxima que pugui enfilar-se entre els 17, 18, fins i tot puntualment 19 graus, i és que durant bona part del dia dominarà l'ambient assolellat. Cal destacar que de cara al final del dia i cap al sud del sector del litoral es podran arribar a formar alguns intervals de núvols baixos, però sense deixar precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Per Pel que fa a les incidències a les carreteres catalanes, a aquesta hora cal destacar les incidències que hi ha arran del pas de la Volta Ciclista a Catalunya per diferents vies, en aquest cas des de Calella, passant per Malgrat de Mar, Palafolls i també Santa Susana. En aquests moments la C63 està tallada a Vidreres en els dos sentits de la marxa pel pas d'aquesta carrera. I pel que fa al transport públic, quina és la situació a hores d'ara? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
S'ha acabat la treva després de la bona evolució de les dades que han permès relaxar algunes de les restriccions anti-Covid. Sabadell inicia la setmana amb un nou empitjorament dels indicadors. El risc de rebrot s'enfila als 333 punts i la velocitat de contagi puja a l'1,39. També repunta la incidència acumulada 14 dies, que ara és de 238 casos per cada 100.000 habitants. L'epidemiòloga i professora de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, Teresa Puig, ha definit així la situació actual, ho ha dit en declaració al Cafè de la Ràdio.
Diria que és una calma tensa i amb una certa preocupació.
En les últimes 24 hores s'han declarat 34 positius més de Covid-19 a Sabadell, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia als 16.135. També s'ha notificat una defunció més i ja en són un total de 522.
Aquesta és la situació general que, si ens fixem en el taulí, es tradueix en un augment dels pacients ingressats per coronavirus en la darrera setmana. A 19 de març, divendres passat, l'hospital acumulava 82 malalts de Covid-19 hospitalitzats, la segona xifra més alta de tot el mes, dels quals 22 es troben a l'UCI. Tot i això, el cap del Servei de Malalties Infeccioses de la Corporació Sanitària, el doctor Manel Cervantes, creu que la situació és d'estabilitat.
Estan ingressant menys pacients als hospitals, estem a poc buidant les UCIs, estem amb millors dades de supervivència dels pacients, però això no s'acaba. I ara portem 3 setmanes estabilitzats. Ho mirem com ho mirem, per nombre d'ingressos, per nombre de pacients a la UCI que no s'acaben de buidar, fins i tot per la sensació poblacional de que tornen a augmentar discretament els casos.
Per aquesta raó, tant Manel Cervantes com l'epidemiòloga Teresa Puig advoquen per no abaixar la guàrdia a les portes de Setmana Santa. En aquest sentit, tot i que la mobilitat estigui permesa per als grups bombolla, els dos experts coincideixen que cal reduir la interacció social fora del nostre àmbit de convivència.
Que la por que fa és vist que hi ha alguns escenaris concrets que no es respecti prou bé i que acabem tinguent molt més interacció social i, per tant, molt més contagi.
Puig també ha recordat que la taxa de vacunació encara és baixa i opina que no deixarem la pandèmia enrere fins que no s'assoleixi la immunitat de grup. A Sabadell, 9.918 persones ja han completat el procés, mentre que 18.408 han rebut la primera dosi de la vacuna.
I encara sobre la pandèmia us expliquem que els professionals de la unitat del son del Taulí han constatat que el confinament ha fet créixer els problemes d'insomni entre la població. La pneumòloga Maria José Masdeu, responsable del servei, ho ha argumentat així.
Això està tot molt relacionat amb el fet de que durant aquest període de pandèmia que estem encara vivint hem estat sotmeses a unes circumstàncies molt negatives i hem perdut moltes de les rutines de la nostra vida, entre elles, per exemple, la rutina de sortir al carrer, la rutina de sociabilitzar-nos, i això ha fet que estiguéssim moltes hores tancats a casa, molt connectats als mitjans de comunicació, a pantalles, de manera que això ha tingut un impacte molt negatiu en les rutines del son.
Entre els consells per recuperar un son reparador hi ha tenir uns horaris molt marcats per dormir, fer exercici, fer sopars lleugers i sortir al carrer de forma periòdica perquè ens toqui el sol.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Encara en matèria sanitària, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, es reunirà demà amb la consellera de Salut en Funcions, Alba Vergés. Entre els temes que hi portarà l'alcaldessa hi ha la reobertura del consultori del Poble Nou, tal com va avançar ella mateixa durant l'assemblea convocada ahir diumenge pels veïns del barri.
Front comú dels veïns, el govern municipal i les forces polítiques locals, a excepció d'Esquerra Republicana, per reclamar la represa del servei al consultori del Poble Nou. El Departament de Salut està buscant una fórmula per la reobertura, segons va confirmar Anna Aran, gerent de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, fa uns dies a Ràdio Sabadell, però de moment no hi ha cap data fixada. Davant d'aquesta circumstància, els veïns han anunciat noves protestes per aconseguir que l'equipament es torni a posar en marxa i, sobretot, en les mateixes condicions que abans de la pandèmia, amb un metge. Rubén Navarro, president de l'Associació de Veïns de Poble Nou de la Salut.
Primer va ser que el consultori no tenia les condicions necessàries per fer un protocol Covid i una vegada que això se li ha posat sobre la taula, que sí, que se li ha cedit completament l'espai al centre cívic, la següent excusa que han posat és que no tenen personal o que no hi ha personal. No sabem quina serà la següent excusa, creiem que estan enrocats en que no volen obrir i ja està, això és la seva tònica, el tancar el consultori.
El consultori del barri es va tancar a l'inici de la pandèmia i des d'aleshores els habitants del Poble Nou han de desplaçar-se a Torre-romeu per anar al metge. El departament té sobre la taula la reobertura de l'equipament, però ha d'analitzar si les instal·lacions del centre cívic que va oferir l'executiu local per ubicar el consultori són les adequades.
I l'obertura dels comerços no essencials en cap de setmana ha suposat una alenada d'aire fresc als botiguers sabadellencs. Després del primer dissabte en què han pogut aixecar la persiana, confien que podran recuperar part de les vendes i de la facturació perduda aquests mesos. De fet, els locals de fins a 800 metres quadrats que poden obrir amb un aforament del 30% esperen poder revifar les vendes abans de la campanya d'estiu.
Aquestes previsions arriben després d'11 setmanes sense activitat en dissabte, el dia més fort de vendes i de clientela. Així ho han destacat Francesc Vergés, responsable de la botiga Vèrtic, i Oriol García, de l'establiment Camarassa.
Tenim una afluència de públic molt ben regulada, molt escalonada. La veritat és que amb un tràfic molt normal d'un dissabte previ de Setmana Santa, que en una botiga com la nostra, les botigues de muntanya, al final, els dissabtes previs a Setmana Santa són dissabtes de molta feina.
És important perquè el dissabte sempre ha estat el dia fort. O sigui, és veritat que et ve gent, doncs, que s'anticipa el cap de setmana i ve el dissabte, el divendres o el dijous, però el dissabte sempre és el dia fort, sempre, sempre. Llavors, clar, portàvem ja uns quants dissabtes sense poder gaudir d'aquest del que el dissabte suposa.
Hi ha comerços, en canvi, que han vist un canvi en els costums dels clients. Carme Nieto és dependenta de l'Estripam.
Jo crec que hi ha gent que s'ha acostumat a que està tancat i encara no tenen clar que hem obert i s'han acostumat a venir el divendres, però els divendres realment han sigut uns dies molt potents aquests mesos que ha estat tancat el dissabte. I jo també crec que hi ha gent que ha marxat.
En tot cas, des del sector no es qüestiona les mesures proposades pel Procicat i es mostren satisfets que s'hagi escoltat la reivindicació que han fet des de l'inici de la tercera onada. Tot i això, sí que demanen una agilització de les ajudes directes promeses per pal·liar l'efecte de la crisi en els seus negocis.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Sabadell formarà part d'un programa per fomentar l'ocupació i la competitivitat de les empreses dedicades a les persones majors de 55 anys. El projecte s'anomena Activa Vallès Més 55 i està finançat per la Diputació de Barcelona. Hi participen també els ajuntaments de Badia, Castellà i Cerdanyola. Actualment la iniciativa està en fase de diagnosi per conèixer les necessitats del col·lectiu sènior i les empreses que treballen per millorar la seva qualitat de vida.
El projecte neix davant de l'evidència que amb l'envelliment progressiu de la població cada cop hi ha més persones majors de 55 anys. En el cas de Sabadell representen més, gairebé un terç del total, prop de 68.000 persones. Per això aquest programa es vol centrar en les seves necessitats, garantir una ocupació de qualitat pel col·lectiu i reforçar les empreses que treballen en productes i serveis per les persones sènior. Ho ha resumit l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
Per una banda, doncs, per promoure la competitivitat de les empreses que treballen per millorar la qualitat de vida doncs, de les persones més grans de 55 anys. També per promoure l'ocupació de qualitat dintre d'aquest sector. També la creació doncs, de nous serveis i productes per a aquest col·lectiu i, evidentment, tot això fent-ho reforçant la col·laboració entre aquests municipis i institucions.
A més, una altra pilar del projecte és centrar-se en les dones de més de 55 anys, que són les que carreguen amb més feines de cures i tenen una ocupació més precària.
Coincideix que és un sector molt feminitzat i, per tant, moltes vegades lligada també a jornades parcials, a treball en precari i, per tant, no només és invertir diners per poder generar millor ocupació, per poder generar ocupació en aquests sectors, sinó, a més a més, òbviament, una ocupació que tendeix a ser de la millor qualitat possible, no? I, per tant, que ja que invertim doncs, i des de diferents institucions fem aquest esforç, doncs que, òbviament, sigui realment per atacar diferents fronts.
Finalment, també es vetllarà per la formació tecnològica d'aquest col·lectiu i la digitalització de les empreses que treballen pels seus interessos. La durada del programa serà de 2 anys i Sabadell rebrà 360.000 euros de la Diputació per dur-lo a terme.
Són 2:45. L'actual president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberic, recorda la figura d'Antoni Peñarroya com una gran persona, un empresari d'èxit i el gran renovador de l'entitat que va presidir entre els anys 1998 i 2006. Peñarroya va morir aquest cap de setmana 81 anys. Des de l'ENS Cameral faran un homenatge a l'expresident en les pròximes setmanes, ja que a causa de la Covid-19 no s'han pogut acomiadar com haurien volgut.
Així ho ha expressat Ramon Alberic, president de la Cambra, en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Alberic ha assegurat que tenia un caràcter innovador i inquiet que el va fer tenir èxit com a emprenedor i també al capdavant de la patronal sabadellenca. Entre el seu llegat en destaca la internacionalització de la Cambra, la modernització de l'entitat i el seu trasllat des de l'actual carrer de la República a l'Eix Macià.
Recordeu que la va presidir entre l'any 1998 i el 2006, en una època en la qual doncs, la va modernitzar, va fer una reorganització de la Cambra en tots els sentits i va contribuir en el seu moment doncs, a enfortir-la i a fer-la molt més eficient. També va ser el president doncs, que va proposar i va realitzar el trasllat de la seu de la Cambra en l'actual edifici que està a l'Eix Macià.
En l'àmbit personal, Alberic ha dit que Antoni Peñarroya era un bon amic i que molta gent ha fet arribar escrits de condol després que es conegués la seva mort aquest cap de setmana. Antoni Maria Brunet el va rellevar al capdavant de la Cambra de Comerç el 2006.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Noves mobilitzacions, velles reivindicacions. Els principals sindicats d'educació convoquen una protesta davant dels serveis territorials d'educació per aquesta tarda a diferents emplaçaments del Principat, entre ells Sabadell, per reclamar al departament seguretat a les aules, una baixada de ràtios de cara al curs que ve i també més personal. A Sabadell, la convocatòria tindrà lloc, com dèiem, a 6:45 de la tarda a les oficines de la Gran Via.
Les demandes no són noves. Els sindicats convocants, USTE, Comissions Obreres, UGT, CGT, FAUSOC, Intersindical i el Sindicat de Professors de Secundària reclamen que el departament no faci passos enrere i mantingui, per exemple, la baixada de ràtios implementada per la pandèmia. Per això demanen que el personal Covid sigui fix a les plantilles. Ho explica el secretari general del Sindicat CGT d'Ensenyament de Barcelona, Miquel González.
Però en molts centres de primària s'ha reduït pel tema de la pandèmia i llavors hem pogut comprovar en la pràctica l'impuls important que s'ha tingut en els centres a la qualitat educativa i a una millor atenció. Per tant, això serà un element que s'haurà de plantejar molt seriosament per part del govern. I tot el suport al Covid que s'han donat als centres demanarem també, evidentment, que siguin estructurals i que un cop acabada la pandèmia, que esperem que sigui aviat, no desapareixin.
També demanen la reducció de les hores selectives, abaixar el percentatge d'interins i acabar amb els terços de jornada. Els sindicats creuen que ara que s'està negociant un nou govern és un bon moment per acabar amb el malestar generat per la situació.
I a banda d'aquesta reivindicació, a 6:00 PM hi ha convocada una altra protesta en l'àmbit educatiu. En aquest cas es tracta de l'Agrupació de Famílies d'Infants de Sabadell que denunciarà la manca de places d'escola pública a P3 davant de l'Ajuntament. I és un dels temes que us hem destacat en titulars. Les entitats culturals de la ciutat veuen com una gran oportunitat que Sabadell es converteixi en la capital de la cultura catalana el 2024. Des de la Federació Sabadell Cultura, el Teatre del Sol i també la Fundació Òpera Catalunya consideren que serà l'escenari idoni per mostrar al conjunt del país la seva producció. Confien en rebre també el suport de l'administració local per fer-ho possible.
Les entitats consideren que la candidatura del 2024 convertirà Sabadell en un aparador del que ja s'està fent. De fet, el president de la Federació Sabadell Cultura, Jaume Manyosa, considera que marcarà un abans i un després. Són declaracions al Cafè.
És important. Jo crec que hi haurà un abans i un després del 24. Jo crec que podrem expressar la nostra força cultural de la ciutat i que tot el país la coneixerà, cosa que potser ara queda una mica encara apagada.
En el mateix sentit, s'ha posicionat el president del Teatre del Sol, Josep Garrido, que defensa la necessitat de plasmar el bagatge de les entitats mentre Sabadell sigui capital de la cultura catalana.
El que podem fer és el que hem fet durant més de 30 anys, fer unes produccions que són les que habitualment ja tirem endavant pel públic en general. Llavors, l'Ajuntament és el que ens ha de dir què és el que vol fer i amb quines dates i tot plegat. De totes maneres, falten 3 anys i, esclar, poden canviar moltes coses.
El director general d'Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, considera que tenir aquest escenari a l'horitzó, en plena crisi derivada de la pandèmia, suposa una gran esperança.
Qualsevol moment és bo, i aquest és especialment important. Ara mateix estem en tot el sector en una crisi severa, segurament la més greu que hem patit, però també pensem que aquesta crisi passarà i del que surti després d'aquesta crisi hi ha l'oportunitat ara per renovar, repensar com es fan les coses. El nostre model ha sigut sempre el de la creació des del territori, vull dir que el nostre àmbit, que habitualment s'ha vist circumscrit a la ciutat de Barcelona, produir des d'un espai de la perifèria i exportar cap al territori, pensem que és un moment fantàstic per reivindicar precisament aquesta necessitat.
Lanuza també reclama que s'aprofiti la candidatura per renovar els equipaments culturals de la ciutat, com la mateixa Faràndula, que lamenta que són les instal·lacions més precàries en les quals actuen perquè s'han deixat envellir.
Repassem altres notícies del dia en format més breu. El consum d'aigua ha crescut durant la pandèmia a Sabadell, segons dades de l'Observatori d'Estadística Local.
El 2020 es van consumir 102,6 litres d'aigua per habitant i dia, 5,1 litres més que l'any anterior. Malgrat això, és una xifra que no es considera dins dels límits del malbaratament. Així ho ha apuntat David Chaurí, del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, en declaracions al programa El Cafè.
Jo diria que ara Catalunya no és excessivament malbaratadora d'aigua, eh? Jo crec que al contrari, jo crec que estem en consums. Mira, Sabadell mateix està per sota dels 100 litres per persona i dia. L'Organització Mundial de la Salut marca 100 litres com un límit, diguéssim, per sota del qual, diguéssim, ja estem en consums pel nivell de vida que tenim, evidentment, i pel grau de desenvolupament, que això també hi intervé, però estem en consums molt baixos, no? Vull dir que ja l'esforç que s'està fent és important.
De cada 100 litres d'aigua consumits a Sabadell, 80,2 corresponen a ús domèstic, un 11,5 a ús comercial, un 5,3 a ús industrial i un 3,1 a ús públic. Són dades facilitades coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua.
La policia municipal denuncia 45 persones per saltar-se el toc de queda aquest cap de setmana.
També se n'han sancionat 35 per beure alcohol a la via pública. Així mateix s'ha denunciat a 7 bars que estaven incomplint les restriccions.
Temps ara per a la cultura. L'escriptor sabadellenc Roc Casagran té un nou llibre al mercat, T'estimo fins a l'horitzó. Editat per Amsterdam, es tracta d'un àlbum il·lustrat per Marifús. Està pensat pels més petits de casa, però no en exclusiva. En el viatge del protagonista, l'Aran, hi trobareu el seu avi, però també una vaca cega, una bruixa riallera, un ratpenat xerraire i un lleó coix.
Sensibilitat i solidaritat s'ajunten en aquesta narració a la recerca de les utopies. Casagran ha explicat al programa Al Matí com li va arribar la idea.
La primera idea ve directament des de l'editorial i em van contactar per sondejar-me a veure si m'interessaria fer aquesta mena d'experiment, que nosaltres en diem llibre familiar. De seguida m'hi vaig animar, perquè en el meu cas sóc pare des de fa pocs anys i el tema aquest de la literatura també per infants m'interessa, i vaig pensar que seria una bona oportunitat.
Curiosament, el projecte s'enfila amb un text antic de l'autor que va escriure quan només comptava 10 anys. A l'editorial van proposar la col·laboració amb la Mari Fous. Es tracta d'un àlbum il·lustrat que va més enllà de la figuració i l'evidència. La història està dirigida als infants, però conté elements que també poden interessar als adults. Hi apareixen, per exemple, els desnonaments i la crisi dels refugiats. La presentació a Sabadell serà uns dies abans de Sant Jordi, el 15 d'abril, a la Llar del Llibre. Oh, 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 oh
l'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Está claro que jugar cada tres días para nosotras es difícil. Ha sido un último partido en el que han pasado masas cosas a la primera parte.
Teníamos una plantilla jove, crec que a mica en mica ens anem coneixent, estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Reprenem la informació fent un cop d'ull a l'actualitat més enllà de Sabadell i ho fem amb una notícia d'última hora i és que la vacunació amb AstraZeneca que es reprendrà aquest mateix dimecres es farà també ampliant l'edat d'administració d'aquesta vacuna almenys fins als 65 anys, de manera que la Comissió de Salut Pública del Govern espanyol dona el vistiplau a la proposta que des de feia setmanes defensava també la Generalitat de Catalunya, l'ampliació de l'administració de la vacuna d'AstraZeneca almenys fins als 65 anys i no fins als 55 anys, com s'estava fent fins ara. La proposta s'ha de ratificar aquesta mateixa tarda al Consell Interterritorial de Salut. I Meritxell Budó creu que caldrà esperar per tornar a obrir la restauració als vespres.
La portaveu del govern va anunciar fa uns dies que es podria plantejar la reobertura de l'hostaleria per als sopars, però avui s'ha fet enrere adduint les noves dades epidemiològiques. Budó és partidària de fer petites passes en les restriccions que entraran en vigor dilluns vinent, segons ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. En aquest sentit, defensa que s'han d'aplicar fórmules que puguin frenar una quarta onada, però que també donin aire a la població.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, es compromet a celebrar el ple d'investidura aquest mateix divendres.
La ronda de consultes amb els grups parlamentaris conclourà dijous i Borràs proposarà per al ple de l'endemà el candidat que compti amb més suports. Si el candidat no aconsegueix la majoria necessària de 68 vots, la votació s'haurà de repetir el diumenge de Rams. Paral·lelament, Esquerra i la CUP han tancat un preacord per investir Pere Aragonès com a president de la Generalitat i ara tot està pendent de si Junts s'hi suma.
I acabem en cultura. La pel·lícula La vampira de Barcelona s'endú 6 premis Gaudí en l'edició d'enguany.
La cinta de Lluís Danés ha obtingut el guardó la millor pel·lícula i altres com el de millor direcció artística o millors efectes visuals. La millor directora ha estat Pilar Palomero per Les Niñes, que també ha rebut el premi a la millor pel·lícula de parla no catalana. Altres títols han premiats han estat La boda de Rosa i No mataràs, guanyadors dels premis a millor actriu i millor actor protagonista.
Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
I avui us parlem del nanosatèl·lit català Xaneta, que s'ha posat en òrbita aquest matí des del cosmòdrom de Baikonur, al Kazakhstan. És la primera missió espacial del programa New Space de la Generalitat i servirà per millorar la connectivitat 5G arreu del territori. Però també tindrà altres aplicacions, com la recepció de dades meteorològiques i l'observació de la fauna salvatge.
L'Xaneta orbitarà la Terra a 500 km d'alçada i a una velocitat de 25.200 km per hora, completant una volta al planeta cada hora i mitja. L'enlairament s'ha produït a les 7 i 7 d'aquest matí i a 11:45 finalment ha entrat en òrbita. El llançament s'havia ajornat des de dissabte per uns problemes tècnics amb la càpsula Soyuz que havia de dur l'Xaneta i 37 nanosatèl·lits més a l'espai. Aquest enlairament és el fruit de mesos de treball de científics del programa New Space que han dedicat a la fita de posar en òrbita el primer nanosatèl·lit català. El director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, Ignasi Ribas, n'ha parlat al cafè de la ràdio. L'Xaneta servirà sobretot per millorar la connectivitat 5G, però també farà altres tasques com rebre dades meteorològiques, seguir la fauna salvatge o controlar el curs dels rius.
Així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara tots els esports a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.